Tot el que passi al poble t'ho expliquem al Sempre amb tu, un magazín on tot hi té cabuda. Cada setmana descobrim totes les propostes, activitats, experiències per fer i desfer. Amb la companyia d'Imma Brull i Fini Lleó, els dimarts i dijous a les 10 del matí, Sempre amb tu. Salutacions cordials, sigueu benvinguts un dia més a la sintonia de la Cala Ràdio Encetem, un nou magazín carregat de continguts.
Avui tindrem al nostre programa l'Albert Bouzas. Amb ell parlarem de l'inici de la temporada de caça.
Avui és el Dia Mundial de l'Arquitectura i de l'Hàbitat. En parlarem, en sabrem per què. Sabrem el lema.
Avui aprendrem com estalviar energia.
I a la recta final tindrem una entrevista amb la Sònia del Racó dels Joves perquè ens explicarà una mica com va anar l'entrevista, la presentació d'aquest nou curs pel que fa a aquest espai d'esbarjo per als joves de l'Ametlla de Mar i també per tots aquells que estan aquí passant els caps de setmana. Un espai obert a totalment sal. Coneixerem més coses del Racó dels Joves amb aquesta entrevista que el nostre company en Daniel Rodríguez li ha fet a la Sònia Ruiz, com dèiem, del Racó dels Joves. Avui, 6 d'octubre, Sant Bru, Sant Emili, Sant Cas, Sant Marcel i Sant Sadurní, com dèiem, Dia Mundial de l'Arquitectura. Un dia en què ens deixava la gran Bette Davis. I un dia en què també era canonitzat Josep Maria Escrivà de Balaguer. També Lluís Companys, avui fa 81 anys que proclamava l'Estat català, el 1934.
UB Cardús SL, fusteria d'alumini i vidre a l'Ametlla de Mar. Estem al carrer Goya número 9, però si vols, pots trucar-nos al 977 45 61 14. UB Cardús SL, treballem per a vostè. UB Cardús SL.
Nova col·lecció tardor-hivern a 6 estals. Roba d'home, dona, xiquet, calçat, complements, regals, joguines. Tot de nova temporada. 6 estals al carrer Pau Casals de l'Ametlla de Mar. Et presentem la nova col·lecció tardor-hivern. Vine a fer un cop d'ull. Trobaràs bon preu i qualitat al servei del bon gust. 6 estals.
Avui al Sempre amb tu tenim com a convidat el president de la Societat de Caça a la Cala, l'Albert Bouzas. Bon dia, Albert, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Bueno, estàvem mirant estos dies a la premsa que diu que hi ha més de 10.000 caçadors a les Terres de l'Ebre que ja estan doncs, preparant-se per a l'inici d'aquesta nova temporada de caça menor que arrencarà diumenge, no, ja?
Diumenge, dia 11, comença.
Quants caçadors tenim a la cala? D'estos 10.000, quants són caleros?
A la cala uns 200. Aquí a l'Ametlla tenim, a la societat nostra som uns 210, 219, 229, no estic segur ara exactament de quants són, però de 230 crec que no passem.
Suposo que aquests 200 i pico esteu ja una mica il·lusionats, una mica esperançats i amb ganes ja de començar aquesta temporada, que com se presenta? Com ho veu?
Bueno, això ja... Saps què passa? Que cada vegada les temporades són més llargues i s'obrin més aviat. Sí que és veritat que el diumenge és l'oberta, diguéssim, de la caça menor o l'oberta general, però com ja fa un mes i una miqueta més vaig estar aquí també comentant amb Franquín el tema de la mitja veda. Trobo que el cuquet ja l'han matat, estos dies atrás ja l'han matat, i ara no ens fiquem tan nerviosos.
Tanta ànsia, no? I com ha anat aquesta mitja veda, doncs?
Bueno, aquí a la mitja veda no és un coto, diguéssim, que tingui tradició de la mitja veda, i que a la mitja veda es caça a la torcàs, el colom, el tudó i a la tórtola, i no és un coto que tingui molta tradició de pas d'estos animals. Hi ha zones que sí que se'n maten quatre, però no és un coto que sigui bo. De fet, quan és bo per a matar aquest tipus
d'espècies?
D'espècies, que són espècies de pas, és a partir de l'octubre. Octubre, novembre, i sobretot si fa vent. Si no fa vent, tenen els passos més a la muntanya, però quan fa vent de dalt, pel que sigui, es pressiona i es fa baixar més cap a la costa, i és quan se'n maten per aquí. Però sobretot també este temps. A l'agost no és massa tradicional aquí.
A partir de diumenge, doncs, què és el que es podrà caçar?
A partir de diumenge, conill i perdiu. Lo conill, que és l'espècie reina, diguéssim, de la menor, i perdiu.
Conills alguns se'n veu, però perdius?
També. El que passa que costa més de veure-les, però sí, jo que hi volto força, enguany és un dels anys que més sorrades he vist. És veritat que n'hi ha molt poques, reben molta pressió, és un animal que és molt delicat, reben molta pressió per diferents factors, no només únicament cinegètics, i és veritat que cada vegada n'hi ha menys i n'hi ha poques de perdius. Jo recordo quan vaig començar que este cotó era en jardí, per la perdiu era un jardí, n'hi havia moltes i era un animal molt, molt brau i que fa que disfrutis. Però ja fa uns quants anys que ha anat en declive i cada vegada n'hi ha menys. Tot i amb això, estos dos últims anys trobo que com a mínim s'ha mantingut, no ha anat a menys, sinó que s'ha mantingut.
Ja és important, sí.
Sí, a les zones en té més o menys sempre alguna sorrada, continuen estant. Crien més o crien menys, però continuen estant.
De totes maneres, des de la societat també ne soltareu, no, aquest any?
Sí, bueno, però això no és una repoblació, sinó que és una sembra de caça. Això es diu sembrar caça. Donat que, bueno, pues, que de caçadors n'hi ha molts i de perdius n'hi ha molt poques, hi ha gent que, pues, bueno, que tradicionalment són perdiueros de tota la vida i que, clar, els hem de donar l'oportunitat de poder caçar perdius, i com que és molt complicat que la perdiu autòctona, diguéssim, de la zona vagi procreant i vagi en augment, el que fem és sembrar caça. Són perdius que estan criades en granges, són perdius, o sigui, genèticament són perdius idèntiques a les salvatges, i però el que passa és que, pues, bueno, no són tan braves, és veritat, vull dir, no és el mateix un animal criat al monte que un animal criat en granja. Però bueno, per a matar el cuquet i per a fer un parell de lances, diguéssim, divertits, ja està bé.
Per quina zona el solteu?
Normalment s'han amollat sempre per tot el coto, però enguany hem decidit, per a tingueu tot una miqueta més concentrat i que la gent se'n doni en compte, o sigui, que les trobin més aviat i que no hagi tant de lío, les amollarem de la carretera Vella cap amunt. Tota aquella zona de coto, diguéssim, de l'antiga 340 cap amunt, vale? Que vam enviar les cartes als socis, i aprofito ara que tinc l'oportunitat dels vostres micròfons, de dir a la gent que, bueno, que ja vam comentar a la reunió que s'amollarien de carretera Vella cap amunt, però, per una equivocació meua, en aquest cas, a la carta que vam enviar als socis vam ficar altre cop que s'amollarien per tot arreu, i no és així. Han fet lo bando, ja intentem avisar els caçadors i a la gent, i així, o sigui, enguany de la carretera Vella cap amunt.
I el tema dels tors, com estan? Ja comencen a passar?
Sí, jo ja n'he començat a sentir algunia. Ara, en aquest temps, és quan arriben, és quan venen. I ja se'n comença a veure algun. El que passa que això també, el tor, també és una espècie també que també ha anat en declivi, com quasi bé tot. Porten molt de palo, els tors. Mon pare, quan jo era menut, sempre em deia que son pare li deia: val més naixer puta que tor, perquè animalets a tot arreu els foten.
Els esperen.
Sí. I és una caça també que es va ficar molt de moda, els últims 4 o 5 anys s'ha ficat molt de moda a molts llocs que abans no es caçava, i reben moltíssima pressió. I bueno, ara fa 2 anys vam tenir una molt bona temporada de tor, però l'any passat va ser bastant fluixa.
I el tema de les batudes, com estan els jabalins?
Bueno, els jabalins bé, estan bé. aquí per fortuna, per als pagesos aquí no tenim superpoblació, no fan mal, i de fet, vull dir, pues, ha anat en declive també la població de jabalí, jo que m'hi dedico i que hi anem força. L'any passat n'hi van veure molts, no n'hi van matar massa, però n'hi van veure molts, hi havia molt de rastres i se'n veien força. I aquesta temporada trobo que és fluixa. Van començar al setembre i no se n'hi han matat masses, no. No, o sigui, no han matat el que esperàvem matar, doncs. No han matat el que esperàvem matar. Però bueno, és un animal també que va i ve i també es mou també per pressions, doncs. És a dir, si ara cacen a Tivissa, doncs els jabalins baixen aquí, vull dir, és un animal que també és territorial però que es mou en un ampli ventall de terreny, vull dir, són animals que esquiven i busquen menjar i fan molts de quilòmetres, i vull dir, avui estan i demà no, i com que mos queda tota la temporada per davant, doncs bueno, ho afrontem amb una miqueta d'il·lusió i esperança, a veure, i que vagin venint.
Parlem de dates, parlàvem que comenceu diumenge, fins quan?
La cacera, el que és la caça menor, comença el segon diumenge d'octubre, que és este diumenge, que és dia 11, dia 12, que és festiu, també es va caçar, que és la pilarica, i en teoria s'acaba el primer diumenge de febrer. Sempre diem que s'obri per la pilarica i es tanca per la Candelera, més o menys. El jabalí s'ha obert un mes aviat i es tanca un mes més tard, tot i que aquí la cala ja fa un parell d'anys que el tanquem juntament a la caça menor. Al febrer ja ho tanquem tot.
Aquests dies també estàvem anunciant que clar, els caçadors ja ho saben, no, que han de tindre tota la documentació en regla, però si hi ha algun despistat de darrera hora, com ho pot fer?
Pues, bueno, a veure, nosaltres tramitem les documentacions, diguéssim, per cortesia, doncs, vale? Però les documentacions se poden tramitar a qualsevol gestoria o directament al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Si hi ha algú que vol que li tramitéssim nosaltres, com s'ha fet cada any durant molts anys, ja ho saben, ficar-se en contacte o bé amb mi o amb l'Alvira, la nostra secretària, que és la que porta els papers, via telèfon, sí. Quan enviem les cartes als socis ja fiquem el telèfon del president, secretari i el telèfon de la societat. També hi ha un correu electrònic, se poden ficar en contacte amb nosaltres i nosaltres ja ho gestionem. Normalment ens trobem pel carrer, demanem allò, demanem els papers i ho fem així.
Heu canviat d'oficina, no, aquest any?
Sí, bueno, de fet estàvem allà dalt al SEM, estàvem al camp de futbol i bueno, estàvem molt bé allà. Compartíem oficina amb el futbol, doncs, vaig, amb els de la Junta, sí, del futbol. Però enguany, per comoditat de la secretària, li anava millor fer-ho que vaig al poliesportiu. Vam demanar permís, ens ho van deixar fer, i com que, pues, segur que, bueno, a l'Alvira li va millor, i trobo que a la gent també, perquè no cal que agafin ni cotxe ni que pugen caminant allà dalt, que estem més a prop. I sí, de moment bé.
Albert, ja per acabar, com sempre ens agrada que ens donis algunes recomanacions bàsiques tant pels caçadors com per la gent usuària dels trossos. Ara tornarem aviat a la gent a buscar rovellons, allí ens trobem tots. Com ens hem d'aclarir tots per allà al mig?
Bueno, en principi jo sempre dic el mateix, l'amo del tros és l'amo del tros i estàs a casa teua, i el que no pots pretendre és que pel fet d'anar a caçar no tens dret a tot. Cada un anem a casa nostra, i si jo a casa meva no vull que entri un caçador, no entra i punto. No hi ha més. Jo sempre dic a la gent que respectin els propietaris. Evidentment, si hi ha gent fent fruit o hi ha gent... Tenim distàncies de seguretat que respectar, vull dir, la llei de caça marca unes distàncies de seguretat que s'han de respectar. Hem d'estar a 100 metres de les casetes, a 15 o 20 metres d'un camí, tirar sempre d'esquena, vull dir, són coses que els caçadors coneixen perfectament. I, bueno, sobretot prudència a l'hora d'apretar el gatillo. Hem de tindre una miqueta de coneixement, que si no seria l'oest, això.
També tenir respecte, com no, com sempre, amb la natura, replegar...
Sí, bueno, nosaltres tenim l'obligació, quan, o sigui, la llei de caça també ens obliga a plegar les beines dels cartutxos buits. Normalment la majoria de gent ho fa, sempre hi ha alguna persona o altra que no se'n recorda, o no vol, o no es plega. Nosaltres tenim l'obligació. De fet, quan s'acaba la temporada, des de la societat anem a fer limpiesa de puestos de tor, perquè, pues, a part que es queixa gent, hi ha una miqueta per educació, doncs, no? I per respecte. També val a dir que, pues, bueno, tot i ser caçadors, som els màxims interessats en que el món estigui net i pugui disfrutar d'una naturalesa sana, no? I límpia.
I els propietaris, doncs, una mica de paciència, no? També demanar...
Bueno, també. Sí, ja en tenen, eh? Ja en tenen, sí. Se porten... Bueno, jo, de fet, fa molts anys ja que no tinc cap disputa en cap pagès, i amb educació i en bones maneres no hem tingut cap problema, mai.
Molt bé, doncs gràcies Albert per haver vingut, esperem que tinguésseu una bona temporada i bueno, ja m'ho enterarem com va el tema.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, fins una altra.
Vinga, adéu.
Mare, pare, sabeu que hi ha molts nens que no van bé a l'escola perquè no poden sentir bé el professor quan parla o perquè no veuen bé la pissarra? Anem a Natural Optics i a Natural Audio. Allà ens revisaran la vista i l'oïda per assegurar-se que hi veig bé des de prop i de lluny i que hi sento perfectament. Així no em perdré res del que passi a classe o al pati amb els meus amics.
Vine a Natural Optics de l'Ametlla de Mar. Som especialistes en visió i audició. Perquè la prevenció i detecció precoç són de vital importància, demana hora pel teu fill. Al telèfon 977 45 70 73. O ens trobaràs al carrer Andreu Llambric, número 17.
Josep Tomàs Margalef. Assessoria d'empresa, assessoria fiscal i assessoria laboral. Josep Tomàs Margalef. Comptabilitat d'empresa, assegurances generals i gestions. Josep Tomàs Margalef. Al carrer Andreu Llambric 57 de l'Ametlla de Mar. Telèfon 977 45 64 22. El número de fax és el 977 49 34 00. A l'assessoria Margalef li oferim professionalitat, atenció, dedicació i servei. Assessoria Josep Tomàs Margalef.
I avui, 6 d'octubre, és el Dia Mundial de l'Arquitectura i de l'Habitat. Però què és l'arquitectura?
Segons la definició, ens diu que l'arquitectura és l'art de projectar o construir edificis i d'altres estructures físiques. Una definició més ampla també inclouria el disseny de tot l'ambient o entorn construït, des de l'urbanisme, passant pel disseny urbà, fins als dissenys dels mobles. És una de les 6 belles arts. Determinats edificis o altres construccions són percebuts com a símbols culturals i polítics i en algunes ocasions com a veritables obres d'art, ja que poden ser considerats primàriament en funció de la seva forma o estructura sensible o de la seva estètica.
I avui també es celebra el Dia Mundial de l'Habitat. L'habitat és el lloc físic on viu un organisme, sovint caracteritzat per una forma vegetal o per una peculiaritat física dominant. De manera general, els hàbitats es poden dividir en terrestres i aquàtics. El Dia Mundial de l'Habitat ofereix una oportunitat per a reflexionar sobre l'estat actual de les ciutats i la vivenda en general, i també per prendre accions per a fer de les ciutats, comunitats més segures i més habitables per a tots.
Dia Mundial de l'Arquitectura, el lema Arquitectura, Construcció, Clima. Posar èmfasi en el paper determinant de l'arquitectura, el disseny i l'urbanisme en la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.
Es commemora des de l'any 1996 i és important pensar que l'arquitectura està present al 100% dels actes de la nostra vida. Tots estem exposats a ella, tant per on dormim i vivim, a casa nostra, com per l'exterior de la nostra casa, la ciutat. Hem de tindre en compte que l'arquitectura no és només el disseny de la nostra casa o la manera que ha de ser l'estructura, sinó que és la nostra tercera pell i, com a tal, ens afecta també a la nostra salut o a la nostra vida quotidiana.
Una anècdota que va passar recent acabada la Casa Milà, la famosa pedrera de Barcelona, entre l'arquitecte Gaudí i el propietari, el senyor Milà, exemplifica com pot afectar l'arquitectura a les nostres vides, i és que el senyor Milà li va recriminar a Gaudí que la seva filla tocava el piano i que en les habitacions que havia fet Tots ens imaginem com és l'arquitectura de Gaudí, plena de formes orgàniques i que no predomina la línia recta, li era impossible posar un piano. La resposta de Gaudí va ser ben clara. Doncs que ta filla toqui el violí.
I no només ens marca a naltros, sinó que l'arquitectura també pot determinar l'endiosincràsia dels llocs. No és el mateix l'arquitectura al Mediterrani que al centre d'Europa, Alemanya, Catalunya. La primera ha de tindre molt en compte el protegir-se del sol, en canvi l'altra ha de ser el contrari, anar a buscar els pocs rajos de sol que tenen. Fixeu-vos també el lligam amb el joc que hi ha, però també lliga amb la cultura. Tots hem sentit parlar del Renaixement, del Barroc, del Modernisme. Cada cultura té la seva arquitectura.
Però a més, també pot ser un pol d'atracció turística que a la vegada és econòmic. Pensem en Barcelona i el Modernisme o el Romànic de la Vall de Boí per posar exemples clars. Sinó també podem anar més lluny, tenim Roma, Grècia o lligant amb aquesta eufòria econòmica de finals del segle XX o principis del XXI, com el Guggenheim de Bilbao, que va revitalitzar el centre històric d'aquella ciutat. Exemples que s'han anat repetint i que va donar lloc a un mal ús d'aquesta, ja que tots volien un Calatrava a València, un Foster a Londres, arquitectes famosos que es van convertir en vedets del capitalisme.
A l'EMA d'enguany, arquitectura, construcció, clima, es veu la preocupació de la societat d'avui, el clima i la sostenibilitat. Fa quatre dies el Papa de Roma parlava de la importància del canvi climàtic i el mateix feia Obama. Però això és una preocupació que ja porta anys arrossegant-se i que cada cop es troba més de moda. Cada vegada més ens trobem amb algun projecte des de l'Ajuntament que té molt en compte aquests temes i la normativa cada vegada més també va cap a aquest camí. Ara per vendre o llogar un pis necessitem el certificat d'eficiència energètic, que és un gràfic com el que trobem a les neveres, allò de la i el signe de la suma, a més, A, B, C, o també l'obligatorietat de les plaques solars. Tot això no es tenia en compte ara fa 10 anys i ara sí, els clients són els que ja comencen a demanar-ho. D'aquí que l'arquitectura sigui un termòmetre de la societat i l'economia de cada època de la història.
Si fem un repàs al que seria l'arquitectura del poble, hauríem de lligar-ho en un present molt recent. No tenim edificis de més de 100 anys remarcables. Possiblement, i encara que ens passi desapercebut, tenim un exemple d'arquitectura racionalista. La tenim en l'edifici de la Becrem, lligat a l'arquitectura d'infinitats de cases bloc repartides per Catalunya als anys 60. També tenim a la nostra població algun xalet d'arquitectes de l'avantguardisme dels anys 60, com per exemple el construït per Antoni Bonet. La resta són edificis que han adquirit un valor més aviat nostàlgic que pròpiament arquitectònic, com podem parlar doncs, de les desaparegudes escoles velles o l'edifici de l'Hotel del Bon Repòs i probablement, per falta de referències més antigues, és el que tenim. D'aquí de la importància de l'arquitectura en un poble.
Per tant, disfrutem del dia. Ens conscienciem de tot el que l'arquitectura ens aporta. I si podem celebrar la jornada gaudint d'un passeig en una bona ciutat com pot ser Tarragona, Reus o Tortosa, o fins i tot desplaçar-nos a Barcelona i amb bona companyia, millor que millor.
Una opció més propera és una visita a les cooperatives de la Terra Alta, a la de Pinell de Brai, Gandesa, i aprofitar per gaudir de la seva arquitectura amb una bona copa de vi.
6 d'octubre, Dia Mundial de l'Arquitectura i l'Hàbitat. De paper, de paper.
Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como es. Está tan cerca el cielo que parece sido construido dentro de él. Encima las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer y así podrás saber cómo es el cielo viviendo en mi casita de papel. ¡Qué felices seremos los dos y qué dulces los besos serán!
en la luna, viviendo en mi casita de papel. ¡Qué felices seremos los dos! ¡Y qué dulces los besos serán! Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel.
Imma, no diu res. Què et sembla?
Fa anys d'això, eh?
Aquesta versió és més moderna. Aquesta versió és de l'any 1981. No sé si et sonen. És una versió que va fer la ràdio Topolino Orquesta. La cançó no era de Bonet de Sant Pedro? L'original, la casita de paper?
Ser.
Ara no sé.
Passaremos la noche en la luna.
El somni de tots els novios de l'època, la caseta, el pis.
De paper, de paper, oli ariu.
A mi m'agraden els mobles blancs, jo massís, jo me'ls compraré de color...
Negre.
Negre, que es veu més la pols. Sempre amb tu, a la Cala Ràdio. Seguim avançant i tenim més coses preparades. Tot el que passi al poble t'ho expliquem al Sempre amb tu, un magazín on tot hi té cabuda. Cada setmana descobrim totes les propostes, activitats, experiències per fer i desfer. Amb la companyia d'Imma Brull i Fini Lleó, els dimarts i dijous, a les 10 del matí, Sempre amb tu. Parlem avui del Dia Mundial de l'Arquitectura, parlem de l'hàbitat, parlem de les cases. I també aquests dies s'ha canviat la lectura, no?, del comptador elèctric.
Però tu vas veure tot el que hem de fer? Ens hem d'aixecar a les 3 de la matinada. Si tenim el comptador este nou, que algunes cases només tenen, eh? Per a poder estudiar, ens hem d'aixecar a les 3 del matí per a posar la lavadora i... jo què sé. El que passa és que, vam fer un reportatge l'altre dia a la tele, és una broma, no?, perquè avui en dia les rentadores i tot això ja les pots programar, però, has d'estar molt pendent de tot, total, per estalviar-te un euro, diuen.
No tens ni pel cafè.
Ah.
De tota manera, sé que t'han dit alguns truquets per estudiar, no?
Sí, avui porto alguns trucs per estalviar una mica d'energia. I el primer és que lo que és important és demanar una auditoria energètica. Si parlem d'estalviar diners, això pot semblar que no sigui massa coherent, però ens serà útil contractar un expert que ens faci una anàlisi de la nostra casa per saber si tenim fuites d'aire, per controlar els aparells elèctrics, els calentadors... És una petita despesa, però l'auditor en un parellet d'hores ens ensenyarà les parts de la casa que podem millorar i ens donarà solucions.
Però aquesta estalvia no m'agrada gaire, que de moment has de rascar la butxaca.
Ja t'ho trobaràs més endavant, diuen.
Bé.
Sempre ens recomanen que ens poséssim en mans dels experts. És interessant que la nostra llar estigui ben aïllada. Per aconseguir un consum més eficient de la energia, és important controlar les fuites d'aire que poden haver a les finestres, a les portes o al voltant dels conductes d'aire. Pots posar remei amb l'ús de la silicona o la massilla per no deixar que passi l'aire. Tothom segueix la recomanació de fer el canvi de les bombetes tradicionals. Les halògenes consumeixen fins a un 10% menys d'electricitat que les de baix consum o LEDs. Són més cares però duren més. Aquest és un petit canvi que també podem fer.
És de ser que l'he feta.
però les halògenes que primer sí, però després cada vegada la llum és més trista, més trista, més trista. Una altra recomanació, posar cortines i catifes. El fred i la calor passa per les finestres i pel terra. A l'hivern podem posar-ne de més gruixudes. I a l'estiu, per tenir la casa més fresca durant el dia, hem d'utilitzar els tendals i baixar les persianes. A la tarda ja obrirem per deixar passar l'aire. Desendollar sempre que siga possible. Apagar tot el que consumeix energia quan no ho fem, no li donéssim cap ús. La pantalla de l'ordinador o la tele quan ho anéssim a dormir també és una bona recomanació.
No allò que ho deixem tot en stand-by, tot no, tancat, tot, tot desenxufat.
Una baralla a totes les cases. La dutxa ha de ser curta. A tots ens agrada una dutxa d'aigua calenta, però no hauríem d'estar més de 7 minuts. Deixar-te temptar i tardar 20 minuts es pot traduir en una despesa molt important. Si tens contractada la tarifa nocturna, doncs t'has de dutxar a la nit i veuràs com baixa el consum d'energia. Apaga els llums, porta un control i tanca els que no siguin necessaris. La llum representa el 20% de la despesa en la majoria de cases. Aquest petit control també es traduirà en un estalvi real.
Aquí sí que no me'n puc sortir.
Renta amb aigua gelada. Els detergents moderns trauen la brutícia de la roba fins i tot amb aigua gelada. A més, la roba, també diuen, ens durarà més.
No s'arruga tant.
Baixa la temperatura del congelador, baixant la temperatura uns 40 graus. I no calentem ni refrigerem la casa si no hi estem. Programa el termostat uns 20 minuts abans d'arribar a casa. Deixa els aparells en funcionament. Deixar els aparells en funcionament és una manera de malbaratar energia i una despesa innecessària. Utilitzem el programador.
Com la tele, que va tot el dia sense que ningú la miri, no? Ni l'escolti, ja.
També.
Perquè la ràdio també la pots tenir, però sempre la vas escoltant. Bueno, algun de tots sí que em quedo, en algun de tots aquests consells.
Provarem.
Intentarem lo de la dutxa, almenys. I en apagar la tele, amb lo dit, abans d'anar-me'n a dormir.
Bueno, molta gent el que fa és tindre una regleta, no?, d'aquelles que hi ha un munt d'endolls, i després, clac, clac, només cal tocar l'interruptor. No cal que ho vagis desenxufant tot. En un botonet acabes.
Vale, també és un bon consell. El peix com t'agrada, amb espina o sense, Imma?
A mi m'agrada de tota manera,
sí,
però i sense espines te'l menges més ràpidament, eh?
I llangostí, pelat?
No, també m'agrada passar també el ratet. Sí.
Escolta, escolta, Joan Rovira, peix sense espina. I després l'entrevista amb la Sònia del RAC1 dels Joves que ens ha fet el nostre company Daniel Rodríguez i a la recta final i acomiadant avui el Sempre amb tu. Dijous, més cosetes. Espera, espera, que la fico al començament, eh?
Dijous també serà protagonista el peix per a fer el caldo de l'arrossejat.
Us deixem en Joan Rovira i peix sense espina. Després l'entrevista que acabeu de passar, un bon dia.
Amb una escaleta, fins ara pujaré ben a poc a dalt d'un garrofer per saber que quan sóc dalt el cor batega més. Inspirant ben fort, em menjo un núvol blanc tinc tot el pulmó ple d'electricitat per començar la vida que jo he somiat. I és un fet que ara mateix per tot el món estan naixent milions d'històries d'amor tant de nit com de dia. Ai, amor meu, d'aquí uns quants anys, quan no hi serem, començarà una nova història d'amor com la nostra, única. Amb tu, és com menjar peix sense espina. Amb tu, és com un llagostí pelat. Amb tu, no hi ha pinyol dintre l'oliva, no, no. Amb tu, la vida
seré Plutó, creuaré la galàxia, no em preguntis com, per saber que quan tu ets lluny tot sembla més fosc. I amb un telescopi et miro des de dalt mentre prens el sol, mentre prens el bany. Vull començar la vida que jo havia somiat. I és un fet que ara mateix per tot el món estan naixent milions d'històries d'amor, tant de nit com de dia. Ai, amor meu, d'aquí uns quants anys, quan noi serem, començarà una nova història d'amor com la nostra, bonica. Menja peix sense espina. Amb tu és com un llengos pipelat. Amb tu no hi ha pinyol dintre l'oliva, no, no. Amb tu la vida que jo havia somiat, la vida que jo havia somiat. Somiat. Fàcil, 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 fer l'amor amb tu és tan fàcil que em fa feliç, fàcil de cuinar, fàcil de menjar, fàcil de pair. Fàcil, 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 fer l'amor amb tu és tan fàcil que em fa feliç, fàcil de cuinar, fàcil de menjar, fàcil de pair. Menja peix sense espina. Amb tu és com un llangostí pelat. Amb tu no hi ha pinyol dintre l'oliva, no. Amb tu la vida que jo havia somiat, la vida. Amb tu és com menja peix sense espina. Amb tu és com un llangostí pelat.
Començat el curs escolar, també arriba una nova temporada del Racó dels Joves. Aquesta associació de joves de l'Ametlla de Mar ens presenta una nova proposta d'activitats. Més de 30 propostes per a fer en aquest hivern i segur que se n'apunten moltes més. Avui volem parlar-ne de com va anar la reunió informativa que es va fer amb pares i nens ahir a la tarda aquí a l'Ajuntament, i per això un convidat a la Sònia. Sònia, bon dia.
Bon dia.
És la Sònia Ruiz, la dinamitzadora del Racó dels Joves. Ja portes uns quants anys, tu, Sònia, al capdavant d'aquesta associació, d'aquesta agrupació de joves del nostre poble. La primera sensació després d'ahir, d'aquesta reunió, quina és? Tenim futur? Tenim futur pel Racó dels Joves?
Bueno, la veritat és que ahir va ser una altra vegada una injecció més, i de positivisme, d'adrenalina i de ganes de tornar a continuar, i més amb totes aquestes cares noves que se van acostar ahir a la tarda.
Perquè parlem, doncs, que ahir vam fer una nova presa de contacte amb més joventut, i en aquest sentit, doncs, si ara en teníem una trentena de joves, és possible que alguns mos marxin perquè ja s'han fet grans, però sí que arriba una nova fornada de joves amb ganes, amb il·lusió posades per a continuar amb aquesta associació, amb aquesta agrupació del Racó dels Joves.
Sí, sí, i això és el que continuo dient, que ens fa, penso, la il·lusió i les ganes de treballar per a ells.
Uh-huh. Com ha estat aquest procés, una miqueta de creació d'idea d'aquesta nova temporada? Ho heu parlat amb la regidoria? Ha sortit més de la iniciativa dels joves que encara estan avui en dia a l'entitat?
A veure, el calendari, més o menys, d'activitats.
El calendari i les propostes noves d'activitats.
Sí, sempre és una miqueta en comú i en participació de tots, perquè sempre aporten idees ells, que són el motor, que te diuen, Sònia, volem tornar a fer això, o no, allò no ens va agradar, aquesta activitat la podem substituir. Uh-huh. Després, pues, bueno, jo intento fer alguna idea nova, se van acabant, però sempre hi ha gent, se ofereix, o professional, llavors te donen més idees. I a més, els pares també ja començaran a participar. Sònia, per què no fem una sortida en conjunt? Pues, amb pares, amb xiquets, i bueno, això se tractava de fer aquest caliu i és el que penso que s'està aconseguint.
Que els pares i tot facin propostes per a fer coses també és interessant, no? Perquè crea també aquesta unió, aquesta diguem-ne reunió de tots els pares i tots els nens i nenes, i creem uns vincles que superen una miqueta el simplement ser un esplai de tallers o un lloc on realitza activitats, sinó que transcendeix una miqueta més cap a un altre component més emocional o més d'unió entre pares i fills.
Sí, més d'interrelació. Uh-huh. Quan veus que poden gaudir d'una activitat tots junts, això també t'omple.
Comentàvem que ahir la tarda es va fer la presentació, dilluns a la tarda vau fer la presentació d'aquesta nova temporada. El cert és que ja ho anunciaves, va haver moltíssima participació, va vindre moltíssima gent. Quina és l'expectativa de tota aquesta gent que va vindre? Em deies una quarantena, no?
Home, sí, entre pares i xiquets, ahir ens van reunir unes 40 persones. El que vol dir que al moment se van fer unes 20 inscripcions, estem molt contents. I llavors, pues, se queda esta setmana obert el període per a continuar fer inscripcions.
Fins al dia 15 d'octubre hi ha temps perquè la gent pugui inscriure's.
Per tant, contem que potser una veintena més se podia aconseguir.
Bé, per tant, això ja és un molt bon resultat. I si els xiquets i xiquetes van sortir ja molt contents, inclús també els pares, d'aquesta proposta que feu del racó dels joves, està molt bé. Anem a parlar de la proposta d'activitats, del ventall de possibilitats que proposeu, perquè em sembla que la primera que ja ve davant, la primera que ens trobarem serà, puc dir castanyada en vez de Halloween, o diem
sí,
Halloween, o
pot dir castanyada.
Perquè clar, això és un altre dels debats que també ens trobarem, la joventut això del Halloween li va molt, però als més tradicionals que no ens toquin la castanyada.
A veure, ells, de fet, per exemple, a l'institut fan la castanyada i participen els mateixos de racó, són la castanyada, i jo soc partidària també la castanyada tota la vida, la nostra festa. Però
això ho fa una mica empunyent, eh? No ho dic amb malesa.
Van barrejar una miqueta el tema de Halloween per l'aspecte del terror, que va ser la festa pues, que bueno, van començar ells a fer, va obtindre molt bons resultats i estan molt entusiasmats per tornar a fer-la.
Perquè clar, això entenc que doncs, és una festa que dona molt de... Diguem-ne, dona molta feina perquè cal fer una organització, cal buscar uns personatges, cal fer una sèrie de disfresses i a part fer aquest túnel del terror, que suposo que el fareu a la sala de la societat, com la resta d'anys, en què ells mateixos també són partícips de la construcció d'això i suposo que això és el que motiva més a que els joves hi participin.
Sí, és una festa pues, que la fan amb molta feina al darrere, moltíssima, però amb molta il·lusió. I llavors dius, bueno, pues allà estan els resultats de l'any passat, esperem fer igual, i també dir que se dirà el passatge del terror. No té res a veure amb Halloween, que com tu ben has dit, pues és que enfoquen una miqueta més al terror i és el que els hi va agradar, bueno, fit.
No passa res, la gent també està convidada segur en aquest passatge del terror. És una de les propostes, la de decoració d'aquest passatge, d'aquest túnel del terror, dels tallers que oferireu. Oferireu, llegeixo textualment, maquillatge, fantasia i efectes especials. Això, parlem de maquillatge, de, per exemple, d'aquests que surten a les pel·lícules amb coses a les cares i als braços, amb sang, amb pells caient i coses d'aquestes, no?
Sí, sí. Bueno, l'any passat ja se va fer un petit abans i pues, intentem sempre perfeccionar, però sí, sí.
Creació de disfresses, reciclatge, defensa personal, primers auxilis. Parem un momentet, fondant. Això ho vau fer també ja? Ho heu fet o és novetat d'enguany?
És novetat, també.
No, perquè això és dolcet, eh?
Sí, perquè és per a preparar també galletes, per a Halloween, per a Sant Jordi, per Nadal, cada temporada, però que puguin treballar i sàpiguen com treballar el fondant.
Jo també dic que si els joves que ens estiguin escoltant, si volen passar després per aquí, per la Cala Ràdio, a portar-nos algunes galetes, nosaltres també estem encantats de que ens passin a veure. I una cosa que m'ha fet molta sorpresa, que no tinc ni idea de què és, i segur que serà una cosa bastant coneguda, i jo desconeixo, que és l'escrap. Què és això de l'escrap?
Bueno, l'escrape és una tècnica de decoració, com per aplicar una manualitat a un material de reciclatge, a un material nou, de cara ja a la fira alternativa. Uh-huh. Està més ben pensat, pues, perquè sempre hem d'anar innovant, fer idees noves, formes noves, i llavors pues, bueno, vam introduir aquesta tècnica.
És a dir, que això servirà material per a fer una miqueta de parada també a la fira alternativa, no?
Molt bé.
A part d'això, doncs, tenim activitats com sopars temàtics, que això suposo que no és, no, és novetat o no hi hagut portat a terme altres anys? Això?
No, és novetat, és de, ja se fa cada any, és el que més els agrada, és una activitat que se pronuncia fins a les 12 de la nit, llavors...
Evidentment, xalen molt amb això. Cinefòrum, xerrades, participació, com dèiem, doncs, a les festes com la Fira Alternativa, a les festes de Nadal, o ara més recent, doncs, bueno,
sí, tot.
La Castanyada, també el Sant Jordi, i les campanyes de conscienciació social. Amb això, quin és l'objectiu que pretens tu, Sònia, com a dinamitzadora, però també el valor social del racó dels joves? Quin és?
Home, amb aquestes campanyes intentem sempre inculcar-li pues, algun valor, no? Que, per exemple, la que sempre fem i funcionem fa de 3 anys i estem participant, és posat la gorra, no descarto que enguany se pugui fer algun altre tipus de campanya. Mm-hmm. Pues de que donin el valor no és l'anar per aventura, sinó per a què se fa. Llavors, el resultat va ser molt positiu, perquè ja no era... Van haver-hi xiquets que se van inflar potser a vendre entrades a por aventura o gorres per a participar en aquesta campanya i ni tan sols van anar a por aventura. Llavors, això és un logro que dius, bueno, per a aquesta joventut agafin aquest valor.
Clar, evidentment doncs, no és només el fet de dir vaig a Port Aventura a pujar les atraccions, a passar un dia genial, sinó que ho faig a través d'un valor solidari, a través d'una activitat que em permet ajudar als altres.
Una sensibilització.
Correcte. I a part d'això, sortides, que d'això segur que ja tens un calendari ben programat, ne destaco algunes, com per exemple l'Hípica.
L'Hípica és nova enguany.
Que és nova, això ja m'ho penso, perquè no he vist cap fotografia per les xarxes socials. Jo que no. Sóc, estic bastant a les xarxes socials, no he vist mai aquesta fotografia, el qual m'ha xocat bastant. Patinatge sobre gel, que suposo que anireu doncs, a Barcelona o a Tarragona.
O a Tortosa.
O a Tortosa, també, correcte, a Tortosa també hi ha. Sortides al cinema, paintball, sortides de cap de setmana, campaments, caminades, bicicletades, bivac.
Bivac.
Què és
el tercer any que se fa.
Què és això del bivac?
Supervivència.
A la muntanya? És,
sí, anar, bueno, ho estem fent al Castell de Sant Jordi. Els 2 anys l'hem fet al Castell de Sant Jordi. No descartem que també se pugui fer un altre, perquè volien canviar la zona, també els que no s'acomodin tant, perquè al final el castell
és
sí que és natural,
coneguda,
però
clar.
Bueno, sí, la zona és coneguda, ja se la coneixen, i a més, pues, bueno, és un plaer, no? Perquè estar allà és un luxe, però també a lo millor no descartem fer-lo en un altre... en un altre, pues, en un altre espai.
Doncs tot això que hem estat parlant són algunes de les propostes que proposen des del racó dels joves, tot i que els joves sempre també tenen la porta oberta a donar les seues idees i les seues suggerències, no?
I tant. És que el calendari, de fet, sempre se va consultant amb ells, amb un mes o dos previ, se'ls comenta, n'hi ha això, què us interessa, què no? També és molt difícil datar, perquè són joves que, per sort, tenen moltíssimes extraescolars, estan molt repartits, molt actius, pues si no estan fent castells, estan al teatre, si no a futbol, rítmica...
No paren.
Llavors, no paren. Llavors costa datar, a vegades, inclús l'activitat, però bueno, tot i així s'intenta i entre tots.
Dèiem, doncs, que a partir dels 12 anys, aquest any no hi ha límit d'edat, és una de les coses novetats d'aquesta temporada, és a dir, que a partir dels 12 anys tothom, tots els joves que vulguin apuntar-se tenen la via oberta. Ja sabem que hi ha alguns que estan treballant, els més grandets i els que porten alguns anys d'avantatge, en preparar totes aquestes primeres activitats de cara a l'1 de novembre, però que en breus també se suposa que s'incorporaran la resta de joves, no?
Sí, sí. O sigui, aquest cap de setmana, pues, com tu dius, els veterans, per dir-lo d'alguna forma, els més grandets, ja s'han encarregat potser d'embastar la següent activitat, que és el passatge, de cara a acollir a els nous benvinguts la setmana que ve, que s'incorporin i a treballar tots junts.
Doncs, bueno, Sònia, recordem ja per acabar l'entrevista, què és el que necessitem, per si algun jove que ens està escoltant i vulgui participar al racó dels joves, què és el que cal per a inscriure's?
Bueno, fa falta el full d'inscripció, que si no se'ls ha donat en mà, lo poden trobar aquí a la regidoria de festes i joventut, una fotocòpia del DNI, la targeta sanitària, una carta de compromís, que si no se'ls ha entregat també la trobaran aquí a la regidoria, i 20 euros, que serà la quota anual que se demanarà enguany.
Bueno, és un preu una mica simbòlic, entenc, que és per doncs, cobrir aquesta mena d'assegurança per als joves i també doncs, per cobrir una miqueta alguns materials que es puguen gastar, no?
Molt bé. Sí,
doncs, bueno, Sònia, t'agraïm com sempre que ens acompanyis aquí a la Cala Ràdio, al Sempre amb tu, per parlar del Racó dels Joves. Espero que en els pròxims mesos ens féssiu una visita i també ens expliqueu les vostres experiències de boca dels joves, de boca de la joventut.
Així
sí, ho esperem.
Els estan esperant també.
Moltes gràcies, Sònia.
Gràcies.
Tot el que passi al poble t'ho expliquem al Sempre amb tu, un magazín on tot hi té cabuda. Cada setmana descobrim totes les propostes, activitats, experiències per fer i desfer. Amb la companyia d'Imma Brull i Fini Lleó, els dimarts i dijous, a les 10 del matí, Sempre amb tu.
Dime, mi niña, si tú eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime, mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntillas, será mi mirada secreta que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar. Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando la vacuna que me devuelva la fortuna de volar junto a ti. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar. Tan solo yo me puedo curar, que cambien las estaciones, que cambie el plan, pero que nunca cambie la meta de juntos volar. Volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar.